Esther Capella, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Acabem de sentir Carme Forcadell adreçar-se a la gent que l'acompanyava en la seva entrada a la presó de Batràs. Dolors Bassa és també ja a la presó. Per tant, tots els condemnats per l'1 d'octubre estan ara mateix en situació de presó amb el tercer grau revocat de manera també, ja no oficial, sinó també efectiva. Creu que aquesta decisió d'avui, que en fi s'ha anat valorant al llarg del dia d'avui, pot accelerar aquesta via de la reforma de la sedició i l'indult a tots ells?
Bé, doncs deixi'm primer que valori també doncs, la resolució del Tribunal Suprem, perquè en definitiva no per esperada no vol dir que la compartim, sinó tot el contrari, i a mi m'ho han dit moltíssimes vegades i també m'hauria de servir també per ratificar allò que també he dit tantíssimes vegades, no? Que cap convicció personal ni del president de la Generalitat, ni dels consellers de la Generalitat, ni de cap funcionari públic canvia el contingut d'una sentència judicial que he qualificat també moltes vegades d'injusta. Per tant, discrepo de tot el que diu el Tribunal Suprem amb la seva resolució, que es basa fonamentalment en dues coses. Primera, ho fonamenta tot que és massa aviat per aconseguir els tercers graus, que la sentència que els condena és a condenes molt altes, i en definitiva que els ve a dir que la seva sentència no pot ser buidada de contingut pels òrgans administratius, i aquí he de dir que no són els òrgans administratius, les juntes de tractament resolen en un determinat sentit, i després això és avalat també pels jutges de vigilància penitenciària, que són els que són més propers i saben i coneixen perfectament doncs, quin és el sentit de les resolucions de les juntes de tractament. Per tant, ho dic també perquè en algun sentit el Tribunal Suprem sembla que ens diu, no?, que escolti, vostès no poden fer això, home. Jo diria que el que fan les juntes de tractament i que avalen els jutges de vigilància penitenciària doncs és el que preveu la llei, no fan una cosa diferent. I per això també la meva primera afirmació. Això ens apropa o ens allunya més d'una solució. A mi el que, també m'ho han sentit dir, el que allunya d'una solució política és que un tribunal fa política i no fa doncs, el que li toca fer, que resoldre jurídicament, com apuntava. Això allunya molt de solucions polítiques. Clar. I el que fa és complicar encara més doncs, la vida de tothom, la vida de la gent, la vida d'aquest país i la vida també de l'estat espanyol. Dos, el que segurament seria la solució política real doncs és l'amnistia. Per què? Doncs perquè la solució política que passa per una amnistia passa per posar el comptador a zero. Passa per buscar una solució política a tot el que ens ha passat. A les preses, a una solució política per les preses i els presos polítics, per les persones exiliades i per les més, quasi ja 3.000 persones que estan subjectes en algun procediment com a conseqüència doncs, del que ha passat en aquest país els darrers anys.
Clar, però
per tant, si volen una solució, que l'apliquin. Però ja ho he dit també d'altres vegades, l'indult o la reforma del Codi Penal ve a ser un pedacet, que no és la solució política.
Vostè diu que la situació es complica molt quan un tribunal fa política, com prenent decisions com la d'avui, i després, a partir d'aquí, es focalitza moltes vegades la crítica en el govern, en aquest cas en el govern espanyol, per no fer-hi res, convidant a la política a fer justícia, no? Cosa que no es pot fer, no? Vull dir, tampoc se li pot demanar al govern espanyol que faci canviar les decisions del Suprem.
No, és que jo no li demano al govern espanyol que faci això. Jo al govern espanyol li demano que faci política. I la política és, doncs, fer allò que toca en cada moment per buscar la solució política a un conflicte que és polític. I jo no entraré ara a tornar a valorar, si volen, ni entrem, no?, la sentència del Tribunal Suprem, si allò que va passar aquí era susceptible de ser qualificat des de l'inici com a rebel·lió i després condenar-los per sedició o no. I en tot cas, que es compari amb el que ha passat doncs, a Europa en relació doncs, a les ordres d'extradició i veuran també que lluny estan d'Europa. I podríem continuar així fins a l'infinit. Però en tot cas, amb determinats tribunals ja sabem que pel que sigui, el seu esbiaix la seva manera d'entendre i llegir el Codi Penal, doncs moltes vegades els sembla gens amb el que volia el legislador quan ho va legislar. Per tant, la meva insistència és doncs, que el govern de l'Estat espanyol faci política. I que, fa política...
Com es fa política? Quina demanda concreta hi ha al darrere? No,
no,
diuen,
no, no? Jo n'he dit diversos. Ells en proposen unes. Sí. Nosaltres en proposem unes altres. En aquest cas diria jo, l'amnistia. Plantegem l'amnistia perquè arribat en aquest punt ja ho han dit vostès el que passa. I en algun moment doncs, el govern espanyol ha anat parlant de determinades solucions, però de moment només parlen. Jo no les he vistes. Solucions polítiques, la solució política definitiva és una. Després les altres són petits pedacets, que alguns entendran que són molt grans, però des del punt de vista de la solució política que es cal en aquest país, doncs és evident que són pedacets els que proposa el govern i els que hauríem de, i les fases que hauríem de fer i que hauríem de caminar són les altres.
Avui preguntada justament per quines altres vies queden per resoldre... Quines vies queden per resoldre el conflicte polític i què hi pot fer la política. La vicepresidenta Carmen Calvo es referia d'aquesta manera a l'indult, als diversos indults que hi ha sobre la taula i que té el Consell de Ministres sobre la taula, en referits a tots els presos.
Los indultos tardan, pues el que menos 4 meses o 5, a veces otros se pasan más de tiempo en función de los informes que llegan o no llegan, porque no son informes internos del gobierno, pues mire, cuando lleguen y cuando toque.
Bé, això deia Carmen Calvo. Nosaltres, l'equip del 9-7, hem anat a mirar què diu la lletra petita de la llei de l'indult, que data del 1870 i que forma part del Codi Penal. L'article 29, concretament, diu que en tots aquells casos de delictes considerats polítics es pot tirar endavant l'estudi i l'avaluació de l'indult sense fer cas prèviament del tribunal sentenciador, en aquest cas el Tribunal Suprem. Per tant, Moncloa estaria passant la patata calenta al Suprem. S'estaria dilatant, com ara admetia Carmen Calvo, tot aquest procés al Suprem sense que fos estrictament necessari. Nosaltres hem vist això, li hem demanat a l'advocat penalista Francesc Jofresa, que a més és la primera persona que va posar una petició d'indult per tots els presos, ara farà un any, el 23 de desembre, i ens ho valorava així.
El Codi Penal, en aquest tipus de delictes que eren en aquell codi, els mateixos que ara es diuen rebel·lió, sedició... delito contra la corona, delitos contra les cortes, o sigui, delictes clarament polítics, exceptuava aquesta tramitació davant del Suprem.
Vostès ho sabien, això?
Aviam, jo si no recordo malament, no tinc davant la llei d'indult, parla de la commutació de la pena de muerte i fa una remissió amb uns determinats títols i llibres del Codi Penal. Diria que la remissió als títols i el llibre del Codi Penal va referit, si no recordo malament, no ho tinc al davant, a les lesions i a l'avortament en aquests moments. Per tant...
Es refereix als delictes polítics, en tot cas.
En tot cas, jo el que em dic és...
No,
la manca d'algun...
Tenen interès en aclarir-ho o no? Ho dic perquè vostès acaben de donar suport als pressupostos d'aquest govern, que s'han aprovat justament aquesta setmana, 2 dies abans d'aquesta decisió del Tribunal Suprem. Entenc que la qüestió de si és necessari passar pel Suprem o no és imprescindible o innecessària és una qüestió que els interessa.
Efectivament, però saben vostès que el Suprem també en alguna ocasió ha revocat algun indult per manca d'algun dels requisits de caràcter formal. Per tant, perquè no hi hagi cap possibilitat de que el Suprem es despengui que li falta l'informe, en aquest cas de la Fiscalia corresponent o del Tribunal corresponent, el Tribunal Sentenciador, evidentment, el millor és que hi hagi tots els informes necessaris perquè no hi hagi l'excusa possible a la revocació de l'indult. I, per tant, a mi em sembla que si han enviat la petició al Tribunal Suprem perquè informe, doncs haurem d'esperar que el Tribunal Suprem respongui de la mateixa manera que també ens han demanat a nosaltres l'informe, com dic nosaltres, i que els centres penitenciaris catalans, doncs el corresponent informe.
Després de les eleccions, ho espera?
És que jo crec que han de resoldre quan creguin que han de resoldre i que han de fer les coses ben fetes, però en tot cas, insisteixo, la nostra posició ha de ser, ja ha estat, la de demanar una solució política per totes les situacions que s'estan plantejant en relació a la repressió que es viu en aquest país. Tot l'altre està en mans del govern de l'Estat, doncs que faci allò que cregui oportú. I vostè em deia, m'ha barrejat abans el dels pressupostos amb la situació de l'indult. Evidentment, no estem en una situació normal, No estem en una situació normal, estem en una situació derivada d'una situació d'excepcionalitat per una pandèmia sanitària, i és evident que també al mateix temps d'intentar resoldre la repressió política hem de donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, de la ciutadania en general. I aquesta és la motivació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, perquè efectivament, si no, continuàvem amb els mateixos pressupostos del senyor Montoro. Ho dic perquè si algú s'ha despistat en aquesta situació, en aquests moments, els pressupostos de l'Estat en els que s'està fent totes les inversions que s'han de fer i les transferències a les comunitats autònomes són els pressupostos del senyor Montoro, del que llavors era ministre d'Hisenda i Administracions Públiques.
Són les 9 i 17 minuts, consellera. Pregunta Enric Sierra, La Vanguardia. Digues, Enric, endavant.
Sí, consellera, bona nit. Una pregunta molt, molt ràpida, perquè, clar, la decisió d'avui del Suprem, li pregunto, posa en qüestió el sistema penitenciari i sobretot el sistema de concessió de permisos a Catalunya, perquè i deixa una miqueta penjat les decisions que s'han pres fins ara, no només jurídiques, sinó també administratives?
Bé, no és que posi en qüestió el sistema penitenciari català només. Posa en qüestió tot el sistema penitenciari de l'Estat espanyol i la pròpia llei general penitenciària, perquè el que fa el Suprem és distingir una qüestió que la llei no distingeix amb la concessió dels tercers graus. També fa una afirmació al Tribunal Suprem. Diu que no hi ha hagut massa temps per poder observar els presos i a les preses per poder acabar concloent que havien progressat suficientment i que, per tant, havien fet tot allò que tocava. Home, 3 anys a la presó no sé si és un temps, no és un temps prou suficient. En tot cas, ho han de valorar els tècnics dels centres penitenciaris. I per respecte als centres penitenciaris catalans, fa 2 anys i pico que estan aquí, 2 anys que estan aquí, Ho dic perquè, en aquest sentit, les juntes de tractament no fan una altra cosa que fer allò doncs, que fan habitualment amb tots els presos i preses que hi ha en el sistema penitenciari català. El Tribunal Suprem ja ho va fer quan va valorar el 102 de la presidenta Forcadell. El 102, que a més no hi havia cap dubte fins a aquell moment que no era classificació i, per tant, s'entenia que no li corresponia valorar-ho al Tribunal Sentenciador, el Tribunal Suprem s'ho va fer de miguer per dir que, efectivament, li corresponia al Tribunal Sentenciador. I així d'unes quantes coses més. La llei, i a més també es posa la tireta abans de la ferida, o fa allò de l'excusat que no en petita, excusat que manifesta, que ve a dir que no és veritat, que no, ells no estan a la presó, ells no estan a la presó per una qüestió ideològica o política, però després acaba dient que el tractament no té res a veure amb el delicte com és, i aquí podríem entrar, si és un delicte ideològic, quin ha de ser el tractament? Explico? A partir d'aquí, és una contradicció en els propis termes de la resolució del Tribunal Suprem.
Jo li volia preguntar si això condicionarà les properes decisions que puguin prendre els jutges i, sobretot, l'administració de justícia catalana.
Miri, jo crec que les juntes de tractament i els jutges de vigilància penitenciària valoraran les condicions i els elements que hi ha per valorar en cada moment i hauran de fer allò que la llei general penitenciària demana, que no és una altra cosa que analitzar si la persona està preparada o no està preparada per progressar de grau. I també recordo una altra qüestió, perquè a vegades això s'oblida. El tercer grau, el 100.2 i d'altres figures que contempla la llei penitenciària són maneres i execució de la sentència. No són figures que de llibertat o d'evitar el compliment de la sentència o buidar de contingut la sentència. Són forma de compliment d'una sentència. Per tant, en fi, no sé, i la resolució del Tribunal Suprem està pensada en aquell mes de... És a dir, amb les dades que hi havia al mes de juliol, tenint en compte els tercers graus aprovats pels jutges. Tot i que ells han tardat, doncs, un temps en resoldre. I, per tant, doncs, durant aquest temps han passat coses. I aquesta és la llei penitenciària està pensada, doncs, per analitzar la progressió, l'evolució, i, a més, doncs, amb la voluntat sempre de preparar a les persones per la llibertat.
9:22. Maria Vila.
Sí, no, ara al sentir-te, Agnès, la veritat és que això no m'hi havia fixat mai. Bona nit, consellera.
Bona nit.
Ara, efectivament, veig que la llei de l'indult és una llei del 1870 i fa referència al Codi Penal aprovat el mateix any, el juny del mateix any.
Sí, sí.
I efectivament, la remissió que fa per dir que no s'haurà d'escoltar el tribunal sentenciador és els delictes... Precisament, no només els delictes d'ordre públic, que podríem dir, no, és que no està clar que s'hi pugui, que hi pugui encaixar, sinó que és precisament el que refereix a la sedició i a la rebel·lió. A mi em costa de creure, que jo ho he descobert ara com a jurista també, però clar, jo no tinc responsabilitats, diguem-ne, polítiques amb això, em sorprèn molt que això, per part seva, no hagi estat estudiat o que no s'ho hagin mirat o que no ho sapiguessin.
Perdoni, però els títols aquests que vostè diu en l'actual Codi Penal tenen uns altres delictes.
Bueno, clar, però evidentment s'està referint, clar, a fa una remissió dels títols que seran el Codi Penal d'aplicació l'any 2020. Si anem a buscar quins són aquests títols i aquests delictes amb el Codi Penal d'aleshores, que és l'encaix, entenc jo, penalista.
No, és així, és en el Codi llavors vigent, que després amb les modificacions poden haver canviat de número d'article o del títol del llibre en el que,
clar,
del llibre en el que estan, però el que no s'ha modificat és aquest article 20, no, i el seu esperit.
Sí, però no l'apliquen així, m'explico. El Tribunal Suprem no l'aplica... El govern espanyol ha enviat els informes al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem, en d'altres ocasions, quan no s'ha fet tot el procediment adequadament, ha anul·lat, i hi ha diverses, d'anul·lacions d'indults concedits. Per tant, suposo que s'han curat amb salut. No som nosaltres els que enviem l'informe de l'indult directament al Tribunal Suprem, la petició d'informe. No som nosaltres, però perquè no estan les nostres mans.
Una pressió política.
Bueno, en la negociació política, no? És un aspecte que és interessant, és a dir, per ser literal. Sin embargo, de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutación de la pena de muerte y las impuestas por los delitos comprendidos en los capítulos, y aquí hi ha tota aquesta sèrie de capítulos que he comprovat, doncs són delictes polítics, del libro del Código Penal, últimamente reformado, sino ir previamente al tribunal sentenciador, no? És diàfan, l'article. Vull dir que, home, és un element que per tenir en compte, doncs, la negociació política, quan es demana, doncs, celeritat per resoldre una qüestió, perquè el Tribunal Suprem ha estat 3 mesos per decidir sobre un tercer grau, quan al final, quan un es mira la lletra petita del text del Suprem, els arguments són els sabuts. Vull dir que no hi ha hagut aquí una elaboració argumental és el que era previsible i que tothom esperava, en definitiva. Hi han hagut de passar 3 mesos. Vull dir que haver de passar la pilota al Tribunal Suprem, quan sabem que aquesta deliberació, doncs, es pot dilatar en el temps, quan és una qüestió que és del tot innecessària i de la qual en depèn la vida de 9 persones que estan a la presó, jo trobo que és un argument...
Però aquesta interpretació, perdona, Agnès, si s'està referint...
Estic preguntant a la consellera, disculpa, Astrid, li estic preguntant a la consellera.
La negociació política, miri, ho hem dit moltes vegades, les negociacions en relació als pressupostos no són negociacions de concessions d'indults o de modificacions del Codi Penal. La decisió de tramitar un indult és una decisió que la plantegen arrel de les peticions d'indult efectuades per determinats, en aquest cas un sindicat i particulars. I per tant és el govern que té sobre la taula les peticions d'indult i fa la tramitació que creu corresponent. La negociació política no va per aquí. Nosaltres, i ho han sentit dir, i en la mesa de negociació es parla d'autodeterminació i d'amnistia. no es parla d'indults i modificació del Codi Penal. La modificació del Codi Penal i l'indult ho plantegen, en aquest cas, particulars que demanen l'indult o, en tot cas, organitzacions sindicals, i la modificació del Codi Penal la planteja un grup polític determinat. No la planteja ni el govern de la Generalitat a la mesa de negociació ni els partits polítics que conformen el govern de Catalunya. Per tant, no és nosaltres qui instem o demanem l'indult. No, no. És que no, ni els presos ni les preses han demanat l'indult. Vull dir, per què?
Sí, ja ho entenc, però un cop algú...
No és el nostre treball de negociació aquest. Nosaltres no canviem els diners a canvi d'indult o a canvi... Nosaltres el que plantegem és una solució política per a Catalunya i, per tant, no entre dins de la negociació. I la negociació política de la mesa que en el seu dia es va constituir anava per amnistia i autodeterminació. No anava per indult i modificació del Codi Penal. I només s'ha reunit una vegada.
D'acord. Quan parlem de negociació política no tot passa per negociar diners a canvi de... Vull dir, es tracta d'una negociació política...
Vostè ho ha dit, negociació política, amnistia amb moltes... i autodeterminació.
Ja, però si hi ha la possibilitat de l'indult i s'està dilatant aquest procés innecessàriament, jo vull saber què és el que en pensa la consellera de Justícia.
La consellera de Justícia considera que l'indult l'ha de tramitar aquell que és responsable per tramitar-ho. I la modificació del Codi Penal, exactament igual. I el nostre debat polític és sobre l'amnistia i l'autodeterminació, que és el que hem plantejat cada vegada que ens hem segut en una taula. Per tant, tot l'altre té a veure amb les solucions puntuals que necessita aquest país per tirar endavant. Aquesta és la posició de la consellera de Justícia. I que, per tant, en tot cas, doncs l'indult es tramitarà s'està tramitant. La modificació del Codi Penal, doncs, de moment no he vist que hi hagi cap avantprojecte, i així tot de moment. Per tant, la pilota està a la taula del govern de l'Estat espanyol, que adopti les mesures que ha dit que adoptaria, i en tot cas, ja li dic que dins de la negociació política no està contemplat parlar d'indults i parlar de reformes del Codi Penal.
Les 9 i 20...
El dia que hi hagi el projecte sobre la taula, en parlarem, veient el que diu.
Un minutet i seran 9:15 de la nit. Consellera, gràcies per atendre la trucada del 9C. Avui a fer aquesta valoració de la decisió de revocar el tercer grau als presos de l'1 d'octubre. Aquesta valoració que hem fet el dia que s'ha sabut i s'ha fet efectiva, de fet, per Carme Forcadell i Dolors Bassa, que eren les dues úniques que encara gaudien de situació de tercer grau. Gràcies i que vagi bé. Bona nit.
Molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu-siau.